Espai Vinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda a tots i a totes. El meu nom és Heidi Ramírez i, com sabeu moltes, sóc tècnica de l'Espai Avinyó. I l'Espai Avinyó és una línia del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, des d'on fem activitats interculturals, no?, trimestrals, i que intenten ser obertes i gratuïtes per a tothom. En la sessió d'avui us convidem a aquest cicle que tenim, que es diu Balls, Músiques i Resistències, que intenta parlar de diferents gèneres musicals, no només des de la seva estètica, sinó també des de la seva memòria històrica, des de com impacten en els nostres cossos, en la nostra societat, en els territoris, i parlar de què hi ha més enllà de la música, inclús musicalment parlant, no? Llavors, la sessió d'avui és sobre Dabke Palestí, que és una dansa originàriament vinculada a la construcció d'habitatges, però que avui en dia, més que mai, també és una forma de resistència, una forma d'existir i una forma inclús de, no, de nombrar-se i expressar-se en un moment de genocidi i de violència estructural i sistemàtica tan perjudicial per al poble palestí. Amb aquesta trobada compartirem memòries, gestos i ritmes per entendre com la dansa pot esdevenir realment, no?, un espai de denúncia i denunciació. Ho farem de la mà de tres grans persones que tenim avui aquesta tarda. Primerament voldria presentar a Shahed Abusalama. Ella és acadèmica, activista, escriptora i artista nascuda i criada al camp de refugiats de Jabalia, al nord de Gaza. La seva recerca analitza com s'ha representat històricament la vida de les persones refugiades palestines al cinema colonial humanitari palestí, tal i com exposa en el seu llibre Between Reality and Documentary. La seva mirada combina el rigor acadèmic amb la seva experiència directa, no?, i viscuda del camp de refugiats. També comptarem amb Nada. Hello, Nada. Ella també és viscuda i nascuda a Gaza i supervivent de la guerra. Per a ella, el Dabke és una forma de celebrar la cultura del seu poble, compartir-ne la resiliència i mantenir una herència que també és capaç de celebrar, no?, col·lectivament un valor tan important entre la societat. I per últim, comptarem amb Gador. Hola, Gador. Gador, per lo que he encontrado yo, perquè no ens havíem passat l'avió, és arquitecta, veritat, però avui està fent una labor i un rol que és essencial, que ens estarà fent de traductora en viu, perquè l'activitat, com anunciàvem per la web, serà en anglès, i Gador també farà com aquest pont, no?, d'intentar transmetre el que elles estan dient perquè totes ho puguem entendre. Però la següent part serà aquí fora, on podrem fer el taller de dansa i performance de la mà de Nada. Moltes gràcies.
Hi everyone. How many of you speaks English? Show of hands.
Oh
wow. Yeah,
there is no need of translation.
There's no need of translation.
Necessiteu la traducció? Sí? Mal.
Okay. But I'm still glad that you can understand me, even if 50% of what I say. I actually I woke up this morning to more like horrific news from Gaza, and it's really like impacting our life's quality, like even those of us who made it out of the of this open air prison, of this mass concentration camp, are not well. And we know best the sort of suffering that our families are enduring there. Starvation levels are beyond belief, and in the middle of a talk, of a call with my cousin, who survived a massacre that was committed against my family on the 2nd of January 2025, that killed my paternal uncle and my aunt, his wife, and their son Wasim, and their nephew Ismail, and left the rest of the family, who 30 of them in that home, traumatized and wounded. And ever since, they've been like ever since and before, of course, they've been struggling. This is just one family, one example of so many families that are living their own erasure in real time. And he was telling me, he was sharing with me all the pain of trying to find food in the market. The market is empty, completely empty. So people go under like severe risks their lives because they have children that they need to keep alive, and the markets are empty. Nothing, even if there is money, there is nothing to buy. So in that case, actually, in that sense, it doesn't matter which class you belong to, whether you're poor or rich, because everyone is being starved, and all of it is by design. And if people have escaped mass murder through high-tech bombs, then they will not escape this brutal blockade and systematic starvation. And as I was talking about it, obviously, my gut. Yeah, I just.
sí.
I did ask for it.
No. Val. Ella està parlant de que avui mateix, quan és, ha sigut també un dia dur, com tants els altres, perquè estava parlant amb el seu cosí, que encara està a Gaza, i parlava al seu cosí, al seu pare, i també el germà i el fill van ser assassinats en una massacre que es va cometre contra la seva família el 2 de gener d'aquest any, i ara mateix la situació és molt dura, cada dia és pitjor, els supermercats estan buits, no hi ha res per menjar, tot i que tinguis diner no pots fer res perquè no pots comprar res, perquè no hi ha res per comprar, i llavors aquest genocidi que estan vivint, i tot i que elles estan fora, estan des d'aquí, l'estan patint les seves famílies, i és una situació duríssima, perquè pots sobreviure un arma letal dissenyada, no?, per carregar-se a la teva família, però després què fas si tot i que sobrevius, no pots comprar res per menjar i no pots sobreviure la gana i la situació que s'està creant d'un altre nivell de genocidi. No? No són només les morts per les bombes, són les morts per la impossibilitat de poder sostenir la vida, no? I llavors és el que estava dient, que és molt difícil cada dia, i que aquest matí s'ha quedat destrossada amb aquesta trucada, perquè es veu que ja és igual totes les classes. Gaza, he de dir aquí un parèntesis, una societat complexa, plural, amb molts nivells socials, com tenim aquí, i és igual ja del nivell social que siguis, el diner que tinguis, perquè estàs patint el mateix i perquè no tens accés al menjar, que és el bàsic per sostenir la vida. Llavors.
So, and in the middle of that call, my stomach started turning and I ended up like having to run, like call my cousin while he's on the phone. I'm like, sorry, I have to run. And then it was just like this feeling of disgust, of rage, of grief was just like overcoming me, and like eventually vomiting. And that was how I started my day. And that's how many of us start their day, because like you can't separate, you know, mental health from physical health. All the horrors that we've been enduring in front of everyone's eyes and ears, and our genocide has been televised on all TV screens worldwide for nearly 2 years, and no one can stop it. And basic human rights are denied to our survivors who remain trapped in Gaza. And although we are lucky to have escaped this mass concentration camp that is now being turned into a mass extermination camp by design, we are also being impacted and we are dehumanized because we live between parallel worlds that doesn't recognize each other, that doesn't, those two parallel worlds are in complete contradiction of each other. It's maddening. It's maddening. Even though we are not under the bombs, we are not safe because the policies of these countries remain, to a large extent, selective and racist. And unfortunately, solidarity is based on the identity of the victim and the identity of the perpetrator of the crime.
El que està dient és que així és com va començar, com ha començat el seu dia avui, perquè amb aquesta trucada que estava parlant amb el seu cosí, segons estava parlant, va sentir un dolor molt fort d'estómac i només i va vomitar tot perquè sentia un patiment molt gran, perquè no pot fer res, perquè aquest genocidi que estem vivint i que està vivint la seva família amb la seva gent, tot i que elles estiguin aquí, estiguin a salvo, estiguin bé, però estan veient cada dia com la situació és terrible i no podem fer res. És un genocidi que està televisat, que està documentat, que estem veient cada dia i ningú està fent res per parar-ho després de quasi dos anys. I llavors aquest genocidi està ella el que està dient és que no només s'està documentant, és que està dissenyat. Està dissenyat perquè el dany col·lateral no sigui casual. Està dissenyat per fer la major quantitat de dany en menys temps, no? I llavors que ella es troba aquí en un món paral·lel on està vivint des de fora el patiment de la seva gent, però és també aquest dolor, no?, mental, i que també es tradueix en dolor físic perquè no pot fer res i ve i està presenciant que ningú fem res també alhora, que estem aquí només mirant o fins i tot ja ni ens importa, no? El nostre dia a dia ja ha passat a ser una cosa com normal. Estem normalitzant el que estan fent, i aquesta gent està encara viva. Hi ha gent encara viva dins que ha pogut sobreviure a aquest infern, però està morint igualment perquè no estem fent res per aturar-ho.
So despite all the mental and physical pain, we continue to be a voice for our people. We continue to be a lifeline for our people, and we're fighting every day dehumanization that is expressed in so many forms and many discourses in the West, in Europe and in the US, and in so many places, whether in military ties, whether in media representations that want to pretend as if history began on the 7th of October, dismissing more than a century of British and Zionist settler colonialism in Palestine, and decades of oppression and decades of international complicity and inaction that have emboldened the Israeli state that is built on a crime, built on the ethnic cleansing of Palestinians, to continue to do this and perpetuate genocide openly, but also engage and expand war beyond the boundaries of Palestine.
Tot això, tot i que està aquí, està patint mental i físicament el dolor de la seva gent, també és la seva línia de vida, perquè ella està aquí i ens pot parlar d'això i pot ajudar, o el que diu és que és important trencar aquesta narrativa que ha fet possible el que estem vivint, perquè aquesta narrativa que està possibilitant aquesta situació parla de que tot va començar el 7 d'octubre, i sembla que aquest genocidi és un recorregut normal des de llavors, però no parla dels 100 anys que venien enrere del sionisme i de la colonització i de la creació de l'Estat d'Israel, que va ser fundamentat des del seu inici sobre les vides de la seva gent i sobre l'extermini de la seva gent. I llavors és molt important que l'escoltem bé i que entenem que es tracta de trencar aquesta narrativa, que és la que ha possibilitat aquesta impunitat de l'Estat d'Israel i aquesta connivència i complicitat del nostre estat i d'altres estats d'Europa, Estats Units, que estem ajudant i recolzant a l'estat assassí d'Israel. He afegit paraules, però...
Yeah, I was actually hoping to show more film than speak, because I'm tired of speaking 2 hours. I spent this morning speaking to a radio in Italy, and after I vomited even like. And then here I am. So I was actually hoping to speak about the cultural aspect of things through this. But before that, I would like everyone to imagine, like, imagine being in our side, and imagine being in our place, and imagine having to talk about culture in the middle of your own erasure. Like, how can we actually talk about culture in the middle of an ongoing process of elimination, you know? And this elimination is not targeting the Palestinians as a people only, but also as a culture. All of this is trying to disrupt, you know, that the trajectory of the Palestinian people as a people, and their the thriving of their culture, even the reproduction of their offspring, all of it are elements of genocide. We are witnessing genocide as well as memoricide, the complete erasure of our past and our memories.
Ella volia venir aquí mostrar els vídeos que veurem, i no volia parlar tant perquè està parlant cada dia moltíssim, no només quan aconsegueix parlar amb la seva família, però avui ha parlat també amb una ràdio italiana, i està cansada de parlar, està cansada de compartir aquesta història, però és molt necessari, pensa que és molt necessari que l'escoltem i que veiem i que empatitzem amb la seva situació, que aquest genocidi no només està esborrant la gent, la seva gent ara i la seva cultura, està esborrant tot el seu passat i la seva memòria. Estan, volen eliminar de la terra no només el que són ara, sinó el que han sigut també. I hem de ser conscients que no podem parlar només de cultura així al buit sense tota aquesta càrrega que hi ha al voltant de la cultura sempre. Quan es vol esborrar una comunitat, un poble, s'esborra també la seva cultura i es cancela la cultura i tot el que hi ha al seu voltant, que és les seves tradicions, les seves memòries, i per això és molt important que entenem que ens està parlant d'això perquè veiem que avui, com qualsevol altre dia des de fa 2 anys i des d'abans, cada dia és més difícil, però que hem d'entendre que hi ha molt al voltant de la cultura. No és només una dansa, no és només una...
So I'm going to show a film now called And Still They Dance. And this film was made by a Palestinian British activist / filmmaker / architect / so many things.
Ara ens mostrarà aquesta pel·lícula i encara ells valen, que és d'uns artistes, arquitectes, directors de cinema, palestins britànics, que van fer aquesta pel·lícula i que ens vol compartir.
Mushir al-Farra, his name, Mushir al-Farra. And he was like a father figure in my life, and although he was like based in Sheffield at the time, the UK, however, he was always like maintaining contact with Gaza because he's originally from Gaza. His family, al-Farra, from Khan Yunis, one of the oldest families of Khan Yunis, and they've been absolutely slaughtered, like absolutely, like in their hundreds, killed in their hundreds. And this film was made around soon after the Second Intifada. We were still kids at the time when the Second Intifada erupted. I was 9 years old, and I was a member of Al Asriya Cultural Center in Jabalia refugee camp. And of course, this is one of many cultural centers that are completely eliminated and destroyed, razed to the ground, with all our schools, with all our universities, libraries, theaters, everything you could think of is destroyed. And however, the value of this film is actually doubled because it testifies to this time of us, even in the middle of suffering, in the middle of ongoing uninterrupted violence, we continued to cling to life and continued to produce culture and continued to engage in every expression of our identity, to emphasize our rootedness in the land, emphasize our belonging and dignity and history that Dabke is a testament of, because Israel wants to claim that a textbook, actually a colonial textbook of a land without people for a people without a land, which was used in the US as well to facilitate the mass elimination of the Native Americans from their lands. They use the same concept, the same logic against the Palestinians in their lands. And till this day, since 1948, they've been trying to seek a land without Arabs, a land without people. And memoricide, the act of memoricide, is of course part and parcel of this process. And it helps Israel consolidate its narrative as the only narrative that is allowed to be heard, that is allowed legitimacy.
Mushir al-Farra és el director d'aquesta pel·lícula. Ell estava a Anglaterra, però tot i que estava allà, ell ve d'una família molt important a Khan Yunis, al sud de Gaza, i estava sempre en contacte amb Gaza. Ella estava al centre cultural La Siria, en Jabalia, i ell estava en contacte i per ella va ser com un mentor. Aquesta pel·lícula està rodada durant la Segona Intifada i ens mostra, entre altres coses, la importància de la resistència i de la resistència amb el Dabke, no? La família del director va ser absolutament aniquilada ara durant aquest genocidi. I igualment van ser absolutament esborrats als centres culturals. Ja sabem que Jabalia està al nord, era el centre de refugiats més gran probablement del món i més dens. Va ser absolutament aniquilat, no queda res, no queda el centre cultural, no queden les escoles, no queden res, perquè s'ha fet un èmfasi des del principi d'aquest genocidi en esborrar totes les traces de cultura, d'educació l'educació, la sanitat, ja l'estem veient, i llavors és molt dur per ella, però aquesta pel·li va ser important. Ella era una nena quan la segona intifada, i va ser com una inspiració per el que després van fer al centre cultural, que feien moltes activitats allà. I llavors és molt important tenir en compte que la creació de l'estat d'Israel es va basar des del 48, parlant en que arribava una gent a una terra sense gent, i llavors era una terra sense gent per una gent sense terra, no? És aquesta la mentida més gran, sempre contada per la creació, des de la creació de l'estat d'Israel. Aquesta terra no estava buida, estava plena de gent, i sobretot plena de cultura també, i el fet d'haver només de nou parlar d'aquesta narrativa des del començament de la creació d'aquest estat, per esborrar tot el que hi havia, i a més continuar, no?, compartint aquest discurs que és una mentida, i que també que no és nou, que també s'havia fet servir, per exemple, a la colonització d'Amèrica, no? Quan va arribar la gent, arribem a una terra buida, sense gent, i per gent. No és mentida, hi havia gent també. Amèrica també es van esborrar les seves traces, i va ser fa més segles que ara, això és més recent i està molt documentat, que és per això diferent al de l'Amèrica, perquè malauradament això es va totalment esborrar, però aquí encara estem veient com s'està esborrant en temps real tota aquesta cultura i aquesta població.